El gall del monestir.
Un quart de 10 del matí, estan escoltant la ràdio municipal de Sant Cugat, com sempre dimecres, en companyia dels diferents partits amb representació al ple. Saludem tot seguit al Joan Puigdomènech del PDeCAT, molt bon dia.
Bon dia.
A la Lourdes Llorente de la CUP, molt bon dia.
Bon dia.
Al Sergio Blázquez de Ciutadans, molt bon dia.
Molt bon dia.
Al Ferran Villasenyor d'Esquerra Republicana Més, molt bon dia.
Hola, bon dia.
A la Roser Casamitjana d'Iniciativa per Catalunya Verds, molt bon dia.
Bon dia.
Al Roman Escué del Partit dels Socialistes, molt bon dia.
Bon dia.
I l'Ignacio Rigau del Partit Popular, molt bon dia.
Bon dia.
Sembla que és la primera vegada que vens a la tertúlia.
La segona.
La segona, no hem coincidit. Això vol dir que has vingut amb la Mònica la Blanca. Doncs comencem aquest temps de tertúlia. Tenim un escenari a nivell català, doncs crec que força interessant aquests dies. Però deixeu-me primer de tot començar a nivell local. Aprofitem que us tenim aquí, sobretot perquè una de les notícies que segurament s'ha comentat més en xarxes, que hem anat seguint una mica els comentaris doncs, que hem recollit a través dels perfils de Quad.cat, és aquest canvi de nom, aquesta proposta de canvi de nom de la plaça del Rei, que passarà a dir-se plaça de l'1 d'octubre. Ens agradaria saber, primer de tot, breument, i tenint en compte doncs, que segurament parlarem d'altres temes, potser que posarem la puteta una mica més enfora de Sant Cugat després, però volia saber sobretot l'opinió dels diferents partits i què en pensen d'aquest canvi a la plaça del Rei. Comencem per PDeCAT.
Sí. Bé, pel que fa al canvi de nom, primerament dir que la plaça del Rei no era la plaça ni del Rei Jaume I ni la plaça del Rei Felip V, diguem-ne, no? Però en qualsevol cas estava en l'ambient i fins i tot en l'opinió de la ciutadania de Sant Cugat que aquest nom de la plaça del Rei hauria de tenia que haver-se canviat o tenia que canviar-se cap a una altra filosofia, que segurament el que prenia cos, i em sembla de forma encertada, era que canviés cap a plaça de la República. Això era el que estava en funcionament o estava en l'aire. Efectivament, a partir dels fets de l'1 d'octubre, jo entenc que els ciutadans de Sant Cugat i la seva resposta interpreten que l'acte de l'1 d'octubre va ser un acte cívic molt important que va mobilitzar a molta gent, això més important, un acte democràtic molt important, que tenia, a més, uns tints, que jo diria, d'epopeia o d'heroïcitat, sabent amb les condicions en les quals es va fer. Per tant, des de l'equip de govern i, a més, compartit amb diferents grups també del ple municipal, doncs vam proposar el canvi de nom cap a l'1 d'octubre, que ens semblava més escaient que el que també ens semblava també correcte, però era més d'actualitat, per canviar la plaça en lloc de la plaça del Rei, tenint en compte també el paper galdós que va jugar el Rei en un moment determinat en tota aquesta història, doncs cap a la plaça 1 d'octubre. I per tant, doncs ens sembla que és, diguem-ne, tenir en compte a la població i a més amb un fet democràtic de primera magnitud com és el que hi va haver l'1 d'octubre.
Lourdes Llorente de la CUP.
Bueno, pues a nosotros nos parece que bien, es un reconocimiento a la fuerza de un día, a la energía desplegada por un movimiento absolutamente ciudadano, de organización para defender el derecho a ser escuchado en una urna del pueblo, y nos parece que es un reconocimiento a un potentísimo valor democrático y de autodefensa y autotutela de los derechos, que nos parece totalmente adecuado frente al nombre de una persona o de una institución que no ha sido ni votada ni reconocida por el conjunto de la ciudadanía. Por tanto, nos parece súper adecuado.
Sergio Blázquez, de Ciutadans.
Sí, buenos días. Bueno, pues nosotros absolutamente o radicalmente en contra. Creemos que de las diversas opciones que había, esta era sin duda la peor. En primer lugar, aquí creo que va a ser lo único en lo cual coincido hoy con el Joan, efectivamente la plaza del rey no establecía si era Jaume I o era Felipe VI. Esto era así. Y además, normalmente el cambio de nombres en Sant Cugat o cuando hay nuevas vías públicas hay que poner nuevos nombres, existe una comisión del nomenclátor. Y tendría que ser la comisión del nomenclátor la que en este caso estimase oportuno o no el cambio de nombre y cuál tenía que ser este cambio de nombre. Y normalmente, hasta ahora, se hacía caso de los técnicos que había en esta comisión. Y el primer requisito, o dentro de los del top de opciones, existe la de recuperar la toponimia preexistente y parece ser que había una opción que era llamarla Sotacampanas. Y parecía del todo, en este caso, lógico, si ese era el criterio que se iba a seguir. Y hemos visto cómo entonces la política entra a saco a cargarse la función de los técnicos o no tenerla absolutamente en cuenta. Y a partir de ahora no sé si nos vamos a tener que suprimir esta comisión porque simplemente lo que nos pueda decir no nos interesa y al final el nombre de las calles las escogeremos los diversos partidos políticos en función de si una recogida de firmas, de 1.000, 2.000, 3.000, no sé, ya nos dirán cuántas hay que recoger para cambiar a partir de ahora el nombre de las calles o de las plazas, pero nos parece poco serio y que sirve todavía más para fracturar a la sociedad de Sant Cugat, porque habrá gente, y no lo niego, que estará absolutamente a favor de que se llame 1 de octubre, pero también hay muchísima gente, decenas de miles de personas, que están radicalmente en contra. Si lo que queremos es perpetuar el frentismo, bueno, pues este tipo de medidas son acertadas. Si lo que queremos es ir hacia la convivencia, pues tenemos que, en este caso, optar por otras opciones.
Ferran Vies, senyor d'Esquerra, més.
No, primer recordar que la plaça era plaça Joan Carles I o Juan Carlos I fins a l'any 2002. Vull dir, diguem-ne que ni bé ni malament, però és un fet. A 2002 es va canviar per plaça del rei sense cap etiqueta. Jo comparteixo que des de fa molt temps, no solament el grup al que represento, sinó altres, havien proposat també en aquest espai plaça de la República. Alguns plaça de la República Catalana, altres la República, i hi havia com un tema lligat al consens sobre aquest canvi. Jo entenc que, seguint els arguments del company de Ciutadans, si li diem plaça de la República, també estem trencant, fent un frontisme i trencant la societat. Partint d'aquesta base, qualsevol canvi de la plaça del rei esdevindria un canvi negatiu, segons el vostre criteri, si té una concepció política. El concepte república també té concepció política, sigui República Catalana, Espanyola o d'Eslovàquia. En aquest sentit, què ha passat? Va passar el fet de l'1 d'octubre, que el que ha modificat, o modificat no, o ha ampliat, nosaltres en plaça de la República també ho considerem positiu, allò va significar alguna cosa, i per tant, els membres de la comissió de nomenclàtor, els diferents partits, jo també parteixo que les coses s'han d'intentar fer per majoria, però en aquest cas no hi ha una majoria absoluta, sí que hi ha una àmplia majoria sobre aquest canvi. Han passat altres vegades, ja ho sabeu, que respecte a noms de carrers o equipaments aniria a part, no seria propi de nomenclàtor, però també entraria, no hi ha la mateixa opinió. I per tant aquí hi ha una opinió majoritària sobre que es digui 1 d'octubre pel que representa, o que el que va representar bàsicament va ser un moviment pacífic, i va haver-hi molta gent que va participar fins i tot en aquestes eleccions i en aquest moviment que o no va votar o va votar que no. Per tant, diguem-ne que no és un moviment excloent, i jo conec uns quants que no podíem identificar com a sobiranistes o independentistes. Hi ha un tema de repressió i també un de manifestació pacífica. Per tant, el nostre grup, com és evident, li donaria suport a aquest canvi del concepte de república, de plaça de la república, pel que va passar.
S'altona ara d'Iniciativa per Catalunya Verds.
Bé, jo crec que les coses mai es fan a gust de tothom, això és evident, i és evident que hi ha una majoria al ple que suposo que votarà. O
el dia 21 de maig.
El proper ple que tenim doncs donarà suport a aquesta opció, per tant, res a dir, com altres, diríem, decisions que es prenen per majoria en el ple. A veure, nosaltres creiem doncs, que l'1 d'octubre efectivament va ser un dia capdalt, hi va haver una gran manifestació popular, però, diríem, no en derivem totes les conseqüències que possiblement doncs, en deriven la gent que és partidària de l'independentisme. Jo crec que el nom de plaça del rei a mi no em deia res, és a dir, més aviat em sonava estrany i raro, tampoc sabia de quin rei ens referíem, però en qualsevol cas, ens referíssim al que ens referíssim, doncs no, sincerament, no m'hi sentia representada. Crec que el nom de república, malgrat el que diu el Ferran, i és cert, també és trencador, també representa una ruptura, però jo penso que potser el dir-li així república, sense cap qualificatiu al darrere, hagués pogut crear més consens perquè tothom la podia interpretar com volgués. Un podia ser la República Catalana, l'altre podia ser la República així, en abstracte, diríem. Per tant, jo crec que hagués sigut un nom que hagués creat més consens, però en qualsevol cas, bueno, doncs és aquest el que decidirà el ple i és aquest el que s'aprovarà. Per nosaltres no és el nom idoni que li haguéssim posat a la plaça.
Roman Escuer, del PSC.
Bon dia. Per nosaltres tampoc és el nom idoni. A veure, el nom de Plaça del Rei, pues, bueno, per un partit que és republicà, federalista, com el Partit Socialista, pues, no és que ens desagradi ni ens agradi ni res, però ens agradaria també un altre nom, possiblement, més que Plaça del Rei. El que passa que aquesta politització que fem, fins i tot arribem amb el nom dels carrers, crec que posa en risc moltes més coses de les que aparentment sembla, no? Sí, com han dit els companys que m'han precedit, que habitualment el tema del nomenclàtor sempre s'ha fet per consens i a partir de l'opinió d'una comissió tècnica, no entenc per què aquesta vegada s'ha de fer així. A més que hi ha molta pressa en posar noms als carrers, quan és l'1 d'octubre va ser ahir i tampoc crec que hagi estat, si estem parlant de Sant Cugat, com ha dit el company del PDeCAT, no, si parlem de Sant Cugat no va ser un acte heroic ni una epopeia, vull dir, aquí a Sant Cugat, si estem parlant de Sant Cugat, aquí a Sant Cugat va ser un acte pacífic i molt tranquil. Dit això, jo abogo per que hi hagi un cop més, com sempre ha estat amb el nostre municipi, un consens perquè posar un nom d'aquest caire, d'aquest vessant tan polític en aquests moments, crec que no ajuda realment a que hi hagi una situació de tranquil·litat, de bona convivència entre els ciutadans de Sant Cugat.
Ignacio Rigau, del Partit Popular.
Sí, bueno, yo nunca he sido muy amigo de la política de calles, o sea, hacer política a base de cambiar calles, porque me parece un recurso barato, fácil, que en el fondo te otorga un guiño, sí, saldrás un tiempo en las noticias, sí, y serás el centro de la polémica también, pero en el fondo es carente de toda sustancia. Y podríamos entrar en si el 1 de octubre fue una epopeya o no, podríamos entrar en si genera consenso o no, pero yo simplemente creo que no es que no sirva para nada, sino que simplemente es barato, es inútil. Y aparte, si nos centramos en las razones que aduce el señor Puigdomènec, que en el fondo son sobre las que descansa esta propuesta, hay dos. Una, que el 1 de octubre fue una movilización, y otra que estaba en el aire. Si hablamos de estar en el aire, temas que están en el aire, hay otros que lo están y genera mucho más consenso. Podríamos haberlo llamado la de los, no sé, la plaza de los perros de San Cugat, o la defensa del medio ambiente, o cualquier otro tema que, insisto, genere mucho más consenso. Muchísimo más consenso. Y luego, si hablamos de, vamos a dedicarle plazas o calles a las movilizaciones, también le podríamos dedicar una al 8 de octubre, por ejemplo. Por eso, y sé que no va a pasar. Bueno, espero que haya una como dueño de perros, espero que haya una plaza a los perros, pero no va a pasar. ¿Por qué? Porque en el fondo estas razones son puramente artificiales. No buscan rememorar nada. Son, insisto, un gesto barato, un guiño inútil, efímero y superficial de parte del ayuntamiento, que ya le conocemos un talante parcial, por decir poco, sectario, por decir mucho.
No sé si voleu intervenir, si... El Joan Puigdomènec, sí.
Jo simplement... Quan em referia al rei no em referia a Felip, és que m'has corregit, no. M'has posat Felip VI, no, jo deia Felip V.
Sí, també podria ser. Sí,
bueno,
sí.
En qualsevol cas, també el que volia dir és el caràcter epopeic aquí a Sant Cugat, efectivament existeix. Els que vam participar, els que vam defensar alguna de les seus electorals durant tota la nit anterior, durant tot el dia, va tindre un caràcter de resistència important, amb notícies creuades, etc, etc. Però en qualsevol cas, tampoc això em sembla lo definitiu. Lo definitiu és que va ser un acte democràtic a nivell de país i a nivell també de ciutat de la més alta consideració. Respecte a que posar la plaça 1 d'octubre és una cosa barata, bé, no ho sé, això de posar-hi valor, fins i tot de si és barat o és car, però en qualsevol cas hi ha molts ciutadans d'aquí de Sant Cugat, que ho agrairan.
Lourdes, Sergio.
Sí, yo simplemente hay algo que quería resaltar y que creo que es lo verdaderamente grave,
Y es que a partir de ahora la comisión del nomenclátor queda deslegitimada. Deslegitimada. ¿Para qué nos sirve una comisión del nomenclátor? Si a partir de ahora los criterios no van a ser técnicos, sino que van a ser políticos, pues lo mejor podríamos hacer tranquilamente prescindir de esta comisión, disolverla, y a partir de ahora pues que los grupos políticos sean los que, imagino que con criterios políticos, hagamos el cambio de las calles. Pero evidentemente a mí me parece muy grave, porque además que yo sepa es la primera vez que hay unos criterios técnicos propuestos y estos son desestimados, simplemente digamos por hacerle, efectivamente, como decía el compañero, un guiño a determinada parte de la ciudadanía. Pero esto no es política. Si hemos creado una comisión de nomenclátor en la cual hay bastantes mociones que en este mandato han ido a pleno y que al final se ha considerado que era la comisión de nomenclátor la que tenía que decidir y el resto de partidos o todos los partidos lo hemos respetado, en este caso no. Había una propuesta de los técnicos que era recuperar la toponimia preexistente, un nombre que era Sotacampanas, que yo creo que podía crear muchos consensos, y entonces se ha prescindido de este criterio. Por lo tanto, el propio equipo de gobierno ha deslegitimado una comisión de nomenclátor que ellos mismos en el fondo impulsaron. Por lo tanto, a partir de ahora, imagino que en el próximo pleno lo mejor que podéis hacer, si sois consecuentes, es pedir la disolución de esta comisión.
Ferran, Lourdes i Roser.
Ja sé que això de la memòria, però recordar que no sempre ha hagut unanimitat en el nom de carrers. Vull dir, però oblidat, jo, hi ha noms, en aquest cas algun altre, algun nom presentat pel Partit Socialista, que a més ens sembla de justícia el nom que es va proposar, que no va ser per unanimitat. I tot és política, molt sovint. En alguns casos és política. O sigui, treure algun nom d'algun general franquista en algun municipi, aquí crec que no en tenim, o treure la plaça de Francisco Franco d'algun municipi, que n'hi ha molts, tu dius que no s'han de tocar els carrers, jo crec que sí, en algun cas.
Tu no has dit això?
Sí, tu has dit concretament que això és barat. No, barat, amb això sí que tens raó. És barat, perquè és una placa, deu costar uns 200 euros. Per tant, no s'han d'enviar noms a casa, perquè sí que és baratet. Jo crec que sí que hi ha coses d'aquestes. Aviam, aquí què és el que s'està dient? S'està donant el suport a un referèndum i, bàsicament, al vot. El vot. I no serà per majoria absoluta, tant de bo hagués estat, però serà per majoria. Insisteixo, com altres vegades no ho ha estat. I, per exemple, si fos el nom de la República, que tampoc no us agradaria, al grup, entenc que els grups d'Esquerra sí, doncs tampoc no seria majoria, perquè entenc que Ciutadans i el Partit Popular, això de la República, diguem-ne, no us mola massa, en el sentit, no sé quin sentit, però no us agradaria, perquè posem-li Sotacampanas. Sotacampanas a mi ni em sembla bé ni em sembla malament. Sotacampanas, diguem-ne, que és des del monestir cap a baix, arribant fins a Collserola, però...
Per interpel·lar-te, però hi ha uns tècnics que ho decideixen, i potser aquests tècnics que formen part, no, que ho decideixen, vull dir que no decideixen.
Doncs, Sergio, pleguem i que hi hagi una comissió gestora que decideixi la política que es fa i les actuacions que es fa. Jo crec que és evident que hi ha situacions polítiques. Ara estem parlant de política. Ara estem parlant de política sobre un nom o un altre. I pot haver-hi alguna altra història. Pot haver-hi un nomenament d'algun centre cívic, pot haver-hi el carrer no sé què de la Floresta que es diu X. O sigui, això existeix i sempre ha existit. I s'ha passat moltes vegades i han hagut discussions sobre quins carrers es posaven. Si el que volem és centrar tot sobre que la política no existeix, doncs home, tu amb el teu posicionament evidentment estàs fent política.
Lourdes.
A ver, a mí me parece que Sergio nos está intentando hacer trampas. A ver, el hecho de que los políticos tomen una decisión que, por cierto, no va en contra de la comisión del nomenclátor, porque yo no he visto ningún informe negativo de esta comisión a que se ponga a plaza del 1 de octubre o del 1 de octubre a la Plaza del Rey, déjame acabar. O sea, hay una propuesta, es una propuesta, pero no hay una propuesta en contra de el 1 de octubre. A ver, los políticos se apoyan de técnicos a la hora de desarrollar sus políticas, pero evidentemente quien hace política y quien toma decisiones de carácter político y de carácter de progreso, de formación, de estructuración de la ciudad, son los políticos, no son los técnicos, porque si no, como ha dicho Ferran, podríamos plegar todos y dejar que el ayuntamiento siguiera funcionando con los técnicos del mismo, que por cierto son muy buenos. Eso no quiere decir que los políticos siempre tengan que o dejarse llevar por los criterios técnicos, sino que son los técnicos los que tienen que estructurar o darle forma técnica a los criterios políticos. En ocasiones no es necesario, porque hay cuestiones técnicas que no necesitan un criterio político. Podemos decidir que la comisión del nomenclato busque nombres históricos para recuperar nombres históricos de determinadas calles o plazas, etcétera. Pero en ocasiones hay reconocimientos en el nombre de las calles. Muchas veces tiene el carácter de reconocimiento a historiadores, a escritores, a artistas, a políticos relevantes de una ciudad, de un país, de una nación, etcétera. Entonces, en eso, no, eso no lo une un criterio puramente técnico, sino también un criterio de carácter político. Y esto es lo que es un reconocimiento a una gran manifestación de empoderamiento popular que hubo el 1 de octubre para defender unas urnas. Y esto sí que fue épico en San Cugat, porque si tú estabas en una defendiendo una de las urnas que hubiera en cualquier mesa electoral en San Cugat, las noticias que llegaban sobre si venía o no venía la policía, si venían o no los Mossos de Escuadra, ver a la gente movilizada toda la noche para que no,
no
se pudieran
hacer.
Los Mossos vinieron, Sergio, así, sí, que, sí, sí. Así que no
una
digas que no.
Una parejita levanta la
los cara. Que había.
No, yo no.
Ah.
Hombre, estaba vivo.
Y lo que tenían que hacer además era
cumplir
las normas emitidas por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que era actuar con proporcionalidad a los hechos y no causar más daños de los que se pretendían evitar. Y actuaron precisamente cumpliendo esas órdenes. Por tanto, sí fue épico, sí fue un acto absolutamente que creo que desde el inicio de la democracia en España pocas veces se han dado actos como este de defensa de la posibilidad de votar y por tanto no debemos minimizarlo.
Roser.
Bueno, jo vull ser molt més breu i em referiré només a la comissió de nomenclàtor. Jo volia dir que a la comissió de nomenclàtor hi ha un representant de tots i cada un dels partits polítics. Això vol dir que la comissió no és estrictament tècnica, sinó que és medio-medio, per dir-ho d'alguna manera. I quan ens referim a tècnics, jo no sé exactament a quins tècnics ens referim, però jo sé, per exemple, que en un moment determinat, fins i tot, doncs, hi havia algun representant del grup d'estudis locals que aportava, diríem, aquest coneixement històric de la ciutat en tots els àmbits i que actualment ja no hi participen. Per tant, jo això també considero que és un assessorament tècnic, per dir-ho així, i no hi és. Per tant, que els polítics hi som i que els polítics, en principi, tenim que capacitat de proposar, això és evident. Després es discuteix i s'obté per unanimitat o no unanimitat. Però jo recordo que en un moment determinat el PSC va proposar doncs, el pare de l'Ernest Lluch, per exemple, per dir l'últim, per dir dels últims. No, ara sense...
De l'any passat.
Diguem?
L'últim és un altre.
Bueno, vale, d'acord, però l'últim que s'ha fet efectiu que jo sàpiga que s'ha posat, perquè els altres doncs, s'han proposat, però de moment que jo sàpiga no s'han posat. I pues una proposta més política que dir, doncs, volem un reconeixement a aquesta persona per bla, 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 jo crec que no n'hi ha més. I no va ser per unanimitat, malauradament, però vull dir que jo crec que els polítics sí que sempre han tingut una... Dins de la pròpia comissió de nomenclàtor han tingut doncs, l'aspecte de fer propostes i fins i tot en el cert punt doncs, de decidir. Per tant, jo crec que això és així. Ho dic Sergi, ho dic en general, però una cosa és que ens agradi més o menys el resultat que ens surti d'aquesta discussió, però no que els polítics no tinguin paper, ni molt menys.
En Roman Escoia del PSC i l'Ignacio després.
No, simplement, jo crec que el que posava èmfasi abans no és en que hi hagi una politització del nom, que és claríssima, sinó que el que es demana és que hi hagi un consens per evitar precisament que la gent es senti disgust a vegades per passejar per determinats carrers amb noms que potser pues, part de la població no n'està d'acord. Però bueno, això malauradament ho tindrem sempre. Quan comentàvem la proposta del PSC, fixeu-vos on arriba, jo diria que és una mica sectarisme també, no? O sigui, després de tants anys de foscor amb alcaldes que han estat anomenats a dit, arribem al primer alcalde de la democràcia, que és el senyor Àngel Casas, i bueno, no hi ha aquest consens. No hi ha aquest consens. El primer alcalde democràtic de Sant Cugat després de 40 anys de foscor, jo em pregunto per què. Per què ho ha proposat el PSC? Perquè és un alcalde socialista, que per ser en Pau descansi, va morir l'any passat. Quina és la raó? Imagineu.
No havien passat 5 anys tampoc, eh?
Bueno, encara que passin 5
anys,
bueno, hi ha criteris tècnics. Ha passat 5 anys de l'1 d'octubre? Ha passat 5 anys de l'1 d'octubre? O sigui, tu mateix et poses trampes.
Clar, és que Joan,
imagina lo desconcertats que esteu, que fins i tot tu, que ets un professional de la política, jo no ho soc, entropeses amb això. Ho dic tot, tu mateix t'has retratat ara mateix.
Ignacio.
Bien, y finalmente, sí, primero una respuesta a lo que ha dicho Ferran. primero, esto es por dejarlo a un lado, que no se puede, no puede haber calles que ensalcen el franquismo, si las hay, hay que retirarlas, básicamente porque lo dice la Ley de Memoria Histórica y porque está mal, no tiene que haberlas. Eso para empezar. Dos, yo hablo, no digo que esté mal cambiar los nombres de las calles, sino hacer política de ello. En vez de que la política de calles, como digo, es simplemente una forma de capitalizar la atención mediática durante una semana, dos semanitas, a cambio de hacer nada. Es barato, sí, como te lo has dicho, no te cuesta un euro, y en cambio sí que tienes todos los focos. En vez de un acto de más enjundia, en vez de que Mercè Conesa se moje y diga y haga un acto de verdadera enjundia a favor del 1 de octubre, por ejemplo, decide cambiar una placita y ya está. Y finalmente, yo no creo incluso que los nombres de calles tengan que ser recogidos con cierta unanimidad. Porque podríamos incluso poner el nombre a una calle a un artista extremadamente polémico, como, yo qué sé, Banksy o Von Trier. Y no estaría mal, no creo que estuviese mal, porque no estaríamos haciendo política de calles y, en segundo lugar, tampoco estaríamos incluso contraviniendo ciertos criterios técnicos, cosa que desconozco ahora mismo. Pero incluso, si estamos aquí, porque parte de este debate flota sobre el concepto de unanimidad o de cuánta gente se siente representada o no, y lo que aducen, en el fondo, los partidos independentistas aquí representados en esta tertulia es las urnas y el voto. Pues, y en el fondo lo que decía el señor Puigdomènech, que es que a los vecinos de Sant Cugat o agrairán. Pues, ¿por qué no vamos incluso a algo que genere consenso, que puedan agradecer los ciudadanos, los vecinos de Sant Cugat, y que a la vez tenga una cierta representación democrática, un cierto simbolismo democrático, como puede ser Plaza de la Democracia, si no suena extremadamente cursi, o incluso Plaza de 1789, momento fundacional de los estados modernos y de la democracia tal y como entendemos en Europa, 1776. Es que variantes hay muchas, pero no, se opta por una fecha claramente política, claramente marcada i clarament parcial.
Doncs el dia 21 de maig veurem l'aprovació del nom d'aquesta plaça. El ple municipal, juntament amb 5 noms més, em sembla que també formen part d'aquesta proposta de la Comissió de Nomenclàtor, com és al costat de l'estació d'avui Palleres, els jardins de la Caterina Albert, el mateix barri, el parc de la Guineu, el centre, la placeta que s'ha organitzat prop de l'escola Joan Maragall, que es dirà la placeta de Joana Raspany, i l'espai del costat del cine modernista, que serà la plaça de la Cooperativa. Seran també aquests noms que tindrem a Sant Cugat a partir de la setmana que ve. Ens queda un quart d'hora i escaig. Per acabar la tertúlia, us volia demanar una mica l'opinió dels darrers esdeveniments a nivell polític català. Tenim nou president i volia saber, com sempre, a nivell, en clau local, una mica quina expectativa teniu del poc que portem ara, després del debat d'investidura aquest dilluns, i quina opinió en fan els partits. Comencem pel PDeCAT.
Bé, l'opinió que nosaltres en tenim és, primerament, bé, deixem enrere una mica aquest parèntesi, que jo diria també un parèntesi negre del 155, deixem, per tant, després de diferents intents en els quals el Parlament ha posat sobre la taula diferents candidats que amb diferents trafolleries i tal, s'ha evitat de que poguessin arribar a bon port. Bé, ara el Parlament ha investit el president, estem a l'espera, efectivament, de que hi hagi fent pública el seu equip, no?, el seu govern. Estem pendents d'això d'aquí.
Anem a veure... Són noms aquí a Sant Cugat del...
Bé, això ja ho veurem, però en qualsevol cas el tema és que hi ha tota una sèrie de feina que és urgent de fer. La primera de les coses és la restitució de les institucions catalanes, el desbloquejament, jo diria, potser de les coses que més influeixen de cara a Sant Cugat, el desbloquejament de tota la feina que va fer el Parlament amb moltíssimes lleis bloquejades, etcètera, etcètera, que tenien moltes d'elles un abast de tipus social i, per tant, influeix en el dia a dia, i efectivament veure com els reptes que ens posava la ciutadania el dia 1 d'octubre i el 21 de desembre, com aquest govern, aquest president, juntament amb el seu govern, com els tira endavant i com els fa viables. Per tant, en principi, és una bona notícia, hem sortit del túnel, ara anem a veure com organitzem el país.
Sergio Blázquez. Ai, Lourdes Llorente, perdó,
Yo creo que todavía no hemos salido del túnel, estamos en un momento todavía de excepcionalidad, donde cualquier cargo político de relevancia va a estar bajo la amenaza de cumplir 15, 20 o 30 años de prisión y por tanto en esa excepcionalidad y de los momentos y con las instituciones secuestradas no solo por el 155 sino por el 135 y por el apoyo que Ciudadanos además Ciudadanos reitera que el 155 se mantenga, etcétera, etcétera, pues bueno, estamos a la expectativa de ver qué es lo que se va a poder hacer. La CUP lidia con todas las contradicciones internas que pueda tener respecto a la abstención de un candidato que evidentemente no era el que nosotros habíamos elegido, seguramente en cualquier otro momento hubiera tenido un voto negativo nuestro, y estaremos atentos a ver si realmente se cumple el mandato de las urnas del que se genera la actual legislatura. En función de lo que se haga, pues la CUP está en la oposición, hará oposición e intentará vigilar el cumplimiento de ese mandato y ver cómo realmente se puede ir construyendo la República que la mayoría de los votos en las urnas dijeron que se tenía que empezar a construir.
Ahora sí, Sergio Blázquez de la
Ciudadanos. Sí, gracias. Pues como se suele decir, hay una noticia buena y en este caso una mala. Y la mala es que tenemos desde la reinstauración de la democracia por primera vez a un presidente de la Generalitat, que es una figura importantísima, que es racista y xenófobo. Y esto apoyado por Esquerra y en parte, digamos, por la abstención de la CUP. No es un señor que con 20 años se le haya ido la olla con un tuit, sino que tiene muchos tuits y muchos artículos, y un artículo es siempre un ejercicio intelectual. Cuando los haces con 40, 50 años y son muchos, pues da mucho que pensar cuando lo que el trasfondo, no diría trasfondo directamente, son actitudes xenófobas. También así se han expresado el Partido Socialista Europeo e incluso el presidente del Grupo ALDE, que creo que a día de hoy el PDCAT todavía pertenece a ALDE, cuando ayer dijo que este señor tenía una retórica racista. Y esto resulta muy preocupante. Bueno, esta es la noticia mala. Y la buena es que al final tenemos gobierno, que es lo que queríamos. Bueno, vamos a darle un pequeño voto de...
¿A 100 días?
Sí, bueno, no lo sé si llegará a los 100 días, pero bueno, al final tenemos gobierno, que es lo que queríamos, y vamos a darle una pequeña oportunidad. A ver si por casualidad, los augurios son malos, pero bueno, no perdemos del todo la esperanza, a ver si por casualidad pues tenemos un gobierno que gobierne para todos, porque los asuntos que hay que atender y que efectivamente, digamos, están desatendidos eran muchos.
Ferran Vies, senyor d'Esquerra.
Els 100 dies de Ciutadans són dir que el 155 ha de continuar independentment del que passi. O sigui, que collons, té el moment aquest d'esperar a veure que...
Menys
100 dies. Bueno, és igual. En aquest cas, jo crec que ha estat excessivament llarg aquest període pels motius que també han explicat la companya de la CUP, per l'intent també d'intentar posar sobre la taula que hi ha un govern cessat i per tant que s'ha de posar sobre la taula, doncs, que són els representants que van ser cessats no per les urnes sinó per un acord entre tres partits a nivell estatal. Tant de bo hagués estat aquesta elecció abans, ha estat amb aquest president, encara no tenim govern, parlaves de govern, tindrem govern quan el govern... Esperem recordar també que ja sé que a vegades se n'oblida, però que el sistema polític català i espanyol no és presidencialista, per tant existeix un govern i unes majories que depenen del Parlament. A mi no m'agrada ni rebutjo absolutament, igual que a tothom, aquests tuits que n'hem parlat. També s'ha de posar en coneixement que, diguem-ne, que ha hagut una disculpa en aquest sentit. Espero que això quedi de banda i, per tant, que el desenvolupament del president i del govern no tiri per aquí, perquè bueno, segur que ho serà. I, en tot cas, parlem-ne de dues coses. No estem en un moment normal. Ho deia la companya de la CUP, no estem formant el govern normal i tal, i aviam, les conselleries, no, està passant moltes coses, hi ha molta gent a l'exili, detinguts, altres que tenen una escopeta a l'esquena jurídica, no entrem en tema de terrorisme, perquè, clar, si el CDR és més terrorisme, encara sortirem a la presó alguns. Tenen una escopeta jurídica darrere, depèn del que diguin, van a la presó o no, o els detenen, i per tant aquesta no és una situació normal, i davant d'una situació normal, evidentment, com comentava la companya, existeixen contradiccions, però les contradiccions en aquest sentit, les que podem tenir tots, segurament depenen de que hi hagi un govern. És necessari un govern efectiu per intentar reconduir una situació i sobretot on la democràcia prevalgui.
és autora de l'Iniciativa per Catalunya Verds.
A veure, jo he de confessar que no coneixia de res el senyor Torra, per tant, els tuits i tots els seus articles els he conegut justament arrel del seu nomenament. És a dir, mai havia tingut l'ocasió, per a bien o per a mal, que se'n diu, de llegir el que aquest senyor pensava, i penso que, igual que jo, hi havia moltíssims ciutadans que no sabien ni que existís el senyor Quim Torra, diguem-ho així. Vist des de fora i amb una mica d'humor, jo crec que, no sé, que més que una república sembla que estiguem en una monarquia absolutista del segle XVIII, perquè, és clar, ja el senyor Puigdemont va ser designat pel senyor Mas, i ara resulta que tenim el senyor Torra designat pel senyor Puigdemont. I això, diríem, jo crec que d'entrada no és bo. És evident que estem en una situació excepcional i, com a tal, allò que diu tot és vàlid o són vàlides moltes més coses de les que ho serien en situació normal. Però jo, deixeu-me que us digui que, doncs, val, tenim govern, aleluia, aleluia, que es diu, però estem parlant ja, o almenys el senyor Puigdemont ha dit en més d'una i de tres ocasions que es podrien convocar noves eleccions, doncs, a finals d'octubre, novembre. Per tant, jo no sé què podrem fer amb un govern que tingui 5-6 mesos de durada. I això no m'ho invento jo, això ha sortit a tots els diaris. I per tant, jo, motius per l'optimisme, sincerament, en tinc pocs. I sobretot avui, quan llegeixes també a la premsa de les dificultats que hi ha per formar un govern, perquè uns volen restituir els consellers cessats, i hi ha algun altre partit que diu que no, que el que s'ha de fer és un govern efectiu, que em sembla lògic, i per tant, d'això res. Per tant, uno, no sé si arribarem a tenir govern la setmana vinent. Dos, a lo millor el tenim només per 6 mesos. Per tant, ja us he de dir que motiu per l'optimisme, poc.
Roman Escueda, el Partit dels Socialistes.
Bé, a veure. A mi el que m'agrada, perquè podia reiterar el que han dit els companys que m'han precedit. A mi el que m'agrada, i anem a ser positius, és que una de les primeres coses que ha dit el nou president de la Generalitat és que està predisposat a parlar amb el president del govern, i el president del govern li ha dit que també està predisposat a parlar amb el president de la Generalitat, el qual jo crec que ens porta una mica a ser relativament optimistes. Aquí el problema que hi ha hagut, o diuen, bueno, la situació no és normal, bé, no, la situació no és normal, i efectivament no és normal, perquè hem viscut altres èpoques que era normal, perquè les coses des d'aquí s'han fet molt malament. Des d'aquí, i probablement també, ho reconec des d'allà. Clar, la situació no és normal, però ho hem d'arreglar, i com que ho hem d'arreglar, doncs ens hem d'esforçar tots per arreglar-ho. Jo crec que, parlant del president, bueno, és que, bueno, pobre home està rebent per totes bandes i en part s'ho mereix, no? Em quedo amb la disculpa, com ha dit el company d'Esquerra Republicana, amb la disculpa, que és una disculpa de caire borbònic, no ho tornaré a fer. I jo crec que el senyor Torra és l'exemple de, si em permeteu l'expressió, encara que sigui una mica forta, si voleu, l'entrecomillem, de la degradació de la classe dirigent, de la classe política catalana. És a dir, és com una ceba, no? Li hem anat traient capes, estava el senyor Pujol, el senyor Mas, i intel·lectualment a mi em sembla que hem anat cada vegada més cap enrere. Després el senyor Puigdemont, que intel·lectualment és inqualificable, i ara el senyor Torra, que té aquesta llosa a sobre i que difícilment
no
sé la droga.
No sé ben bé què vol intel·lectualment.
Vull dir que hi ha una mediocritat absoluta a la classe política catalana, i que porta a que, fixeu-vos, que tinguem que escollir, o que hem escollit un president amb aquest passat intel·lectual tan espectacular i tan diferent del que hauria de ser un president de tots els catalans.
Ignacio Rigau, del Partit Popular.
Sí, en la elección de Torra como presidente, a mí Torra como persona me parece, pues yo creo que sus comentarios son racistas, son xenófobos, me parecen lamentables, y él me parece intelectualmente, o como lo quieras llamar, despreciable. Creo que no se ha disculpado. Son unas disculpas de Pasucat, que dicen, si he ofendido a alguien, pues perdón. Y cuando lo que tendrían que decir es, no, mis ideas están mal. Sin embargo, ya acudiendo al conde de Montecristo, hasta que no, Dios no revele toda la sabiduría al hombre solo le queda confiar y esperar. Y en vez de predecir si va a durar 6 meses o un año o va a durar medio día, yo creo que nos queda solo confiar y esperar. Y es lo que va a hacer el gobierno de España. Incluso respecto a la aplicación del 155, mientras unos quieren, bueno, inflaman, ¿no? Quieren inflamar el 155, el gobierno de España se compromete a lo que decía el propio decreto del Senado y lo irá retirando cuando se den las condiciones allí dispuestas. En la política catalana no se pueden hacer predicciones. Torra podría ser un presidente muy autonomista o, aduciendo a esa designación que comentaba Rosé, podría ser pues el epígono de Puigdemont e ir mucho más allá. No lo sabemos. Tampoco sabemos cómo esas, ¿no?, esos ramalazos de autonomismo le pueden sentar a la CUP, que un día le puede quitar el apoyo, otro día se lo pueden poner. Y esto lo digo desde la más absoluta objetividad. Así que lo único que nos queda es simplemente esperar y confiar en que, vistas las consecuencias, visto que hay un precedente, que el 155 ya no es ese tabú, y no lo digo desde la amenaza, ni mucho menos, simplemente es el puro Volgais y el Zeitgeist ahora mismo. Ya no es un tabú. Yo espero que Torra simplemente se ciña a la legalidad y, de verdad, cumpla esa promesa de hablar sin condiciones previas. Y una de esas condiciones, o la ausencia de esa condición previa, debe ser renunciar a la independencia o renunciar al menos a la vía unilateral, al menos, y esperar.
Doncs ens queden pocs minuts, si voleu afegir alguna cosa.
Bé, jo simplement, aquí s'ha parlat molt de la categoria intel·lectual del senyor Quim Torra. Home, hem d'una mica repassar totes les publicacions que ha fet. Hi ha hagut llibres importants respecte, per exemple, a la important categoria d'un periodista que va ser molt important aquí en aquest país, com era l'Eugeni Xammar. En fi, vull dir, home, abans de repartir aquí butlles de, diguéssim, categoria intel·lectual, potser que miréssim fins i tot el Wikipedia, diguem-ne. I en qualsevol cas, el tema no és, no estem parlant d'una persona, sinó d'un equip que formarà govern, que té un mandat de tipus popular, i aquest mandat de tipus popular, efectivament, la CUP diu vigilarem que el compleixi. Bé, em sembla bé, em sembla bé.
Doncs ens queda dos minuts, si voleu afegir 20 segons per intervenció, menys.
Sí, lo ha dicho el compañero del PSC, lo más importante en este caso, creo yo, es que al final hay un diálogo, y eso siempre, siempre es positivo, en este caso con el señor Mariano Rajoy y el señor Torra, por lo tanto no vamos a tirar la toalla. Y bueno, lo de las disculpas, en fin, yo no creo que el señor Torra esta mañana haya amanecido con las ideas de Martin Luther King.
En Roman Square también.
Sí, no, que con eso. No
te entiendo, pero bueno.
Está bien, después te explico.
Molt bé, molt bé.
No, simplement el tema intel·lectual, evidentment, no, jo no sóc qui per emetre judicis de valor, evidentment, no, i que hagi fet un estudi sobre el periodista Xammar no significa que sigui tampoc una lumbrera, un premi Nobel, però el que vull dir és que, per exemple, ahir mateix, quan fa el discurs del dilluns, posa com a seus referents, fins i tot a Francesc Cambó, no sé si ho sap la CUP, i després posa a Lluís Nicolau d'Olwer. Lluís Nicolau, ell diu, el meu partit és Acció Catalana, no sé, mirant també la Wikipedia, mires i dius, escolta, Lluís Nicolau d'Olwer, president, ministre plenipotenciari de la Segona República Espanyola, que va venir aquí el 17 d'abril de l'any 31 per dir-li a Macià, escolta'm, si segueixes per aquí, tindrem que fotre una galleta.
¿Vale? Lourdes, 15 segons.
Yo lo que no sé si los compañeros del PSC, si el compañero del PSC no escuchó el debate de la investidura del segundo día, porque precisamente Carla Sillera le dijo no nos nombréis más a Cambó. O sea sí, que pero... por tanto sí que lo sabemos. Entonces, simplemente
sí, bueno, a favor
de, acabo a favor de que esta legislatura empiece realmente a cumplir el mandato popular del 1 de octubre y del 21 de diciembre. A por una república, a una Catalunya lliure.
10 segons, Ferran.
Se m'acudeixen moltes persones que podrien haver estat presidents, però les circumstàncies han estat les que han estat. Necessitaven formar govern. Jo tampoc no, segurament l'hauria votat mai, però aquestes són les circumstàncies i, per tant, tot el suport del govern. I aviat tindrem la plaça 1 d'octubre els companys del Partit Popular i Ciutadans, que no esteu molt d'acord. Jo crec que defensareu que aquesta plaça es mantingui i no tingui problemes. Gràcies.
Doncs ho hem de deixar aquí. Nosaltres tornem demà amb més tertúlia. Agraïm la presència de tots els partits. Gràcies per haver vingut. I nosaltres els deixem anar amb el Sant Quatre a fons i ja saben que aquest dilluns tenim ple. Que siguin feliços. Sí.